Escoltes A mig matí.
I a mig matí, tecnologia al dia. Raül, benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, 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 aquí estem, aquí estem.
Com tenim aquesta tecnologia?
Bé, doncs, mira, si et sembla, començarem avui, Sònia, parlant de Netflix.
Molt bé.
Sí, sí, és que, doncs bé, alguns ja ho haureu vist, també les, ha sortit en algunes notícies d'ahir, crec que va ser el dia que va sortir, i és que, doncs bé, Netflix, per primera vegada en la seva història, doncs, ha baixat subscriptors, ha baixat en subscriptors.
Caram!
Sí, 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 sí. Diu que, doncs bé, cada any doncs, Netflix sumava nous usuaris, i bé, doncs, tot i la competència que hi havia, doncs, sempre es mantenia amb aquesta dada creixent, no?, d'usuaris de pagament. El 2021 la companyia ja va tenir una frenada, no?, un ascens doncs, menys contundent que els anys predecessors. I bé, doncs, en aquest, doncs aquestes dades que ja hem sabut, ja les últimes dades que hem sabut, doncs bé, la companyia ha anunciat una pèrdua de 200.000 subscriptors en el primer trimestre del 2022.
Caram, déu-n'hi-do.
Sí, sí, i diu que si per si fos poc, també espera perdre altres 2 milions en el segon trimestre de l'any.
Què ha passat aquí?
Déu-n'hi-do, eh? Diu que, doncs bé, es tracta de la primera vegada que Netflix perd subscriptors des del 2011, a un servei en streaming que havia experimentat un gran creixement el 2020 degut a la pandèmia de la Covid-19 i doncs, el consum en aquella època es va disparar molt, no? Per conseqüència esperava una certa desacceleració ja en aquest any, ja preveient, no?, doncs, que ja no, la gent ja no s'està tant a casa i que doncs, bé, ja no utilitza aquest tipus de serveis. Però bé, doncs, no s'esperava una aturada o en aquest cas una pèrdua de subscriptors tan pronunciada com l'actual. Diu que, doncs bé, explica les raons de la seva pèrdua de subscriptors, que diu que no va ser suficient amb els seus inversors per, doncs, que no hi hagués tanta pèrdua a la borsa, i és que ha perdut un 25%. Diu que ha baixat més del 40% aquest any les accions de Netflix a la borsa, un 24% que són uns 265,11 dòlars en operacions posteriors al tancament. Per tant, que la borsa també s'ha vist afectada Netflix. I diu que les causes, segons la companyia, diu que, doncs bé, que el creixement de la competència, òbviament, és un factor, no?, perquè doncs, Disney Plus s'ha fet amb moltes, sagues i bé, títols de renom, també Amazon Prime Video, no?, que també està per un altre costat, Filmin, bé, doncs moltes plataformes que estan fent competència i que, doncs, bé, que doncs, això és un factor. I també diu que, segons la companyia, diu que com han mantingut l'ús compartit de contrasenyes, que això els pot haver afectat. Diu que Netflix assegura que hi ha 100 milions de cases que utilitzen el seu servei sense pagar.
Caram.
Clar, el que es fan és, doncs, vinga, amb la mateixa contrasenya, doncs, clar, anem passant, no? I bé, doncs, tot i això, doncs, Netflix segueix sent la major plataforma de streaming del món amb 222 milions de subscriptors. Així que, doncs, encara tenen marge. Però en tot cas, doncs, ja està, sembla que ja estan prenent algunes mesures. I diu que està estudiant ja Netflix de llançar un pla més econòmic de streaming, val? Però que tingui publicitat, val? D'això sempre s'havia estat molt reaci. Netflix sempre havia doncs, afirmat amb contundència que no hi hauria publicitat a la seva plataforma, però doncs, ara sembla que bé, han fet aquest gir de guió i sembla que comencen a veure-ho una miqueta millor en el cas de que hi hagi doncs, una subscripció més econòmica, no? I de dir, mira, doncs, no ho sé, m'ho invento, 2 euros per tenir Netflix, però abans de cada sèrie i entremig potser surt un parell d'anuncis. Mm-hmm. Doncs això, doncs, cadascú podrà escollir doncs, si vol fer aquest pla o fer directament el pla, que deu ser un pla pro, i doncs, com és ara, que no té anuncis. Per tant, doncs, no sabem com anirà, però podria ser possible que Netflix acabi llançant aquest tipus de pla amb anuncis. També s'ha dit que volien retirar, i de manera no gaire tard, no? Això de que si hi hagi contrasenyes compartides, perquè ara mateix la majoria de gent té quatre comptes, les paga un, no? I vinga, cadascú amb el seu compte i ja està, no? Clar, això podria ser que s'acabés retirant també. Bé, veurem com va, però de moment Netflix, que ha perdut aquests 200.000 usuaris, però que com a mínim doncs encara segueixen la plataforma amb més subscriptors, que és la plataforma de streaming amb més subscriptors del món, amb 222 milions. O sigui que tampoc són pocs, els que
no
entenen.
No són pocs, és increïble, eh?
No són pocs, la veritat. Uf. Clar, és tot el món.
Sí, sí.
I bé, Sònia, en el programa de la passada setmana també vam parlar ja d'Elon Musk, que va comprar una part de Twitter, no? I bé, doncs ara sembla que s'ha ofert per comprar el 100% d'aquesta xarxa social. Sí, li sobraven uns quants diners a la cartera i ha dit, escolta'm, per què comprar-ne una part si em puc comprar-ho tot, no?
Tela, amb aquesta gent.
Sí, sí. Diu que, bé, en una carta als inversors publicada, Musk va oferir a comprar el 100% de Twitter amb una OPA hostil a $54.20 l'acció. És a dir, un 54% més del que valien les accions abans de que Musk anunciés la seva participació en la companyia com a màxim accionista i un 38% més del que valen les accions de Twitter abans de que s'hagi fet públic aquest anunci, per tant, doncs, per sobre del seu preu, no? Assegurant doncs, que els qui tenen les accions ara doncs, guanyaran, no? I perdran, no?
Sí.
I bé, doncs, diu que les accions, quan va anunciar això, les accions de la companyia van créixer ràpidament. Òbviament, cada tuit que fa Elon Musk sobre una cosa, després les accions pugen. Les accions, les criptomonedes, sigui el que sigui, del que parli sigui aquest senyor, sí, les accions pugen. I bé, doncs, l'oferta d'Elon Musk a Twitter és una compra per valor d'uns 43.000 milions de dòlars. Sí, sí. Una quantitat considerablement major, més alta, dels $2.890 milions que va invertir per adquirir el 9,2% de la companyia, que és el que té ara. Ara té aquest 9,2% de Twitter. Bé, Elon Musk, hem de recordar que és la persona més rica del món.
Ah, sí?
Sí, sí. La seva fortuna estimada és d'uns $260 milions. Déu-n'hi-do, no? No està malament, no?
No està malament.
Què faries tu amb tants diners, Sònia?
No ho sé, em tornaré a boja, suposo.
Sí, jo crec que bé, que els aniríem donant perquè tants...
Sí,
no,
tants que fas.
Perquè què has de fer amb tants? No tens temps
no la vida.
A gastar-t'ho, la veritat. Però bé, doncs diu que això, no? Que Elon Musk havia fet aquesta oferta per comprar el 100% de Twitter. I què és el que ha passat? Doncs que la junta directiva que té Twitter ara mateix no li ha agradat, això. I bé, doncs, què ha passat? Doncs que ha maniobrat per complicar-li la vida a Elon Musk i per complicar-li les coses perquè es faci amb aquesta, amb la xarxa social, amb el 100%. Així que, doncs, el Consell d'Administració de la companyia ha decidit, prendre mesures i, doncs, ha agafat un dels recursos que té per finalitat obstaculitzar els plans d'Elon Musk, que era de fer la compra per 43.000 milions de dòlars. El recurs legal activat per la Junta Directiva es coneix com a Poison Pill, o una píldora venenosa, val? I és una estratègia habitual quan un consell d'administració vol actuar contra una OPA hostil. La maniobra complica que Musk pugui acumular una participació superior al 15% de la firma. I bé, doncs, com es fa això? Doncs d'una manera tan senzilla com, en aparença eficaç, venent més de participacions a altres accionistes a canvi d'un preu més competitiu, el que en la pràctica resta atractiu a operacions com el que intenta treure endavant ara el directiu de Tesla i de SpaceX. Així doncs, bé, veurem com va, però Elon Musk de moment ha ofert això, la junta directiva no li ha agradat, es veu que se'ls està oferint a altres accionistes amb un preu superior i que no venguin, i bé, doncs ara estarà la lluita de si Elon Musk acaba comprant o no el 100% de Twitter. El per què? La veritat, no ho sé, per què se li ha encastat a Elon Musk comprar Twitter. La veritat és que no en tinc ni idea.
Un caprici de la gent rica.
Sí, clar, quan tens tants milions no saps què fer-ne, no?
Què faig? Doncs ara compro Twitter. Mira, no sé, t'aixeques un dia i et passa això pel cap.
Sí, però al final això ha de ser una estratègia comercial, perquè no ho farà perquè sí. Perquè
no, evidentment, està molt estudiat, evidentment.
Però no ho entenc, la veritat. No sé quin moviment... Ha de tenir alguna idea darrere que vulgui fer alguna cosa amb aquesta xarxa social i ell vulgui tenir la manga ampla, no? O sigui, que pugui
el
fer...
control.
Sí, el control 100% per fer el que vulgui amb aquesta xarxa social i que vulgui fer alguna cosa en concret i que no ha dit encara, perquè si no, no entenc que vulgui fer-se amb el 100%, perquè ara mateix és el principal accionista i podria fer, ja pot prendre decisions, sí, encara sí, que no estigui a la junta directiva. Bé.
A saber.
Sí, sí. Ara parlem de WhatsApp, Sònia, una aplicació, com sabeu, de comunicació que tenim pràcticament tothom al nostre mòbil per doncs, comunicar-nos via missatges de text, també àudios, no? I bé, enviament de missatges, d'imatges, fotografies, vídeos de més, no? I bé, doncs, ara, com sabeu, els amos de WhatsApp, l'empresa que té WhatsApp és Facebook, que ara es diu Meta, val? Doncs bé, Meta ha anunciat l'arribada de comunidades, es dirà, comunitats, a WhatsApp. És una funció que ens permetrà reunir diferents grups sota una mateixa estructura i ens oferirà una sèrie d'eines addicionals destinades a millorar l'organització i la gestió de les nostres converses, cosa que jo celebro. Jo crec que serà... No ho sé, però...
Tu celebres.
Sí, sí, perquè tu imagina... Clar, tu ara al mòbil comences a mirar... converses que tinguis, ja no les individuals que potser les acabes borrant, però grups, se't pot fer una llista gegant.
Sí, sí.
Doncs aquí les podes agafar com, diguem, per dir-ho així molt senzill, com per carpetes.
Sí.
Podes organitzar per carpetes. Clar, serà molt més senzill. Dir, vale, doncs aquesta la tinc aquí, no? Una mica tot molt més organitzat. Ja van dir WhatsApp, que també faria arribar les enquestes al nostre mòbil, mitjançant WhatsApp, doncs ara també doncs, faran arribar aquestes comunitats en aquesta app. Així doncs, bé, per exemple, aquí poso un exemple, la comunicació entre veïns d'un edifici, entre pares i mares d'una escola, en clubs, en petites empreses, en organitzacions i demés, doncs diu que en aquests escenaris podria ser-nos més útil aquesta funció, que és de comunitats. Diu que no, comunitats no arriba per reemplaçar els grups, sinó que s'alimenta d'ells i en base a les seves eines busca disminuir el desordre que sol haver en aquestos, com la quantitat de missatges, que en moltes ocasions fa que ens perdem informació important.
Molt bé.
Acabarem, ja veurem com acaba funcionant, però en tot cas doncs ja és una funció que ja s'ha anunciat que arribarà. No és que estigui, o sigui, està en proves, però que ja s'ha afirmat que arribarà i veurem quan triga a arribar-nos, tant les enquestes com aquestes comunitats al WhatsApp.
Paciència, tot
sí.
Arriba.
Sí, sí. En altres aspectes, Sònia, també vam comentar fa alguns programes que els NFTs, que van tenir aquella espècie de bombolla, no? Que tothom comprava, volia comprar NFTs com si fossin una cosa, una superinversió de que en uns anys valdries molts diners, tots els NFTs que es van sortir milions i milions que no s'acabaven i tothom els comprava tots perquè allò era una gran inversió. Bé, doncs després que esclatés aquella bombolla una miqueta, de que ara molts NFTs no valen res, res és res.
Absolutament res.
Zero. Doncs bé, ara tenim un petit exemple amb el comprador del NFT del primer tuit, val? Diu que, bé, aquest comprador va pagar 2,9 milions de dòlars per l'NFT del primer tuit. El primer tuit va ser de Jack Dorsey en el març del 2000... va comprar el març del 2021, aquest senyor. El tuit, si no recordo malament, era del 2006. Ara no ho tinc aquí, però crec que era el 2006. I bé, doncs, ara l'ha intentat revendre, aquest senyor.
Ha dit,
mira, el tinc, però ara intentaré revendre'l. Bé, què ha passat?
Que se l'ha menjat amb patates.
Correctament. Diu que es diu Sina Estavi, és un emprenedor d'origen iraní, especialitzat en el món de la criptomoneda i conegut per comprar el primer tuit. Bé, doncs, aquesta adquisició l'ha intentat revendre per una quantitat encara més gran pel que va, del que va comprar. I bé, doncs, va anunciar-ho a la seva compte personal de Twitter, que ho venia, i va prometre la meitat dels guanys que es donarien a organitzacions benèfiques, com a mínim. Bé.
Sí, sí, està molt bé.
Sí, sí. Bé, i diu que, tot i que aquest senyor va pagar 2,9 milions de dòlars, va posar l'NFT a OpenSea, una plataforma on es compren i venen NFTs, per uns 48,8 milions de dòlars. O sigui, ell va anar a lo gran.
Home.
Va comprar per 2,9,
Quin negoci volia fer el paio,
Sí, sí. Unes 16 vegades més del que li va costar.
Sí, sí.
Una setmana després, quan es va finalitzar ja el període per fer posar els diners que volia despujar, no? Per acabar aquest procés per comprar-ho, la màxima oferta que havia rebut va ser d'uns $280. Una quantitat, òbviament, irrisòria en comparació amb el que ell sol·licitava.
Sí, clar.
Sí, sí. Diu que en total l'NFT va rebre 7 ofertes.
A quina millor?
Sí, sí. Entre els $6, entre els $7 i els $6 i els $277.
Sí, màxim van ser aquests 277.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí, sí. Diu, clar, que en cas d'acceptar la màxima oferta hauria perdut més del 99% de la seva inversió.
Clar, que eren gairebé 3 milions. És que és una bestiesa, eh?
No, o sigui, jo crec que la gent...
És una bestiesa.
Diu que, bé, després d'això, doncs, que aquest senyor ha explicat que amb aquests preus, òbviament, que no ho vendrà, i diu que sí, que si algun dia arriba una bona oferta, que podria acceptar-la, però que potser mai l'acabi venent. Bé, això són coses aquestes que sempre diem. Que, o sigui, una inversió en coses que no són massa segures, doncs també pot portar això, no?
Evidentment.
També jo crec que això és una mica troll, perquè la gent només oferir-li $280...
El senyor que se'l guardi.
Sí, si no li fa falta els diners...
Doncs... Ja vindran temps millors.
Sí, segurament, segurament.
Home, si s'ha gastat el que s'ha gastat amb això... molt, molt faltant no deu anar.
Però potser els NFTs ja no acaben pujant, o potser en aquest concret no acaba fent-se...
És que segur que no.
O sí, ja ho veurem, no sé.
Jo això dels NFTs ja ho veig.
Ja, potser agafa més relleu quan comencin a entrar aquests mons digitals que ens volen ficar, els metaversos
llavors
i demés.
Llavors potser sí.
Potser sí, no ho sé, jo no ho sé, també sóc una mica escèptic.
Bueno,
en aquesta...
el senyor que s'ho guardi, jo què sé,
sí,
vaja
sí,
el que vulgui, vaja.
És que no sé què has de fer, és que la veritat...
De fet, ens és igual que faci.
Sí,
no?
Sí, Raül, sí.
Que vagi el que vulgui.
Bé, no crec que li faltin massa diners si va pagar 3
no,
milions.
No, per això dic, si li sobren, doncs sí. Escolta, que els doni a beneficència.
Doncs sí, 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 es podia donar directament.
Per comprar bestieses d'aquestes.
Clar, sí, sí.
Uix.
Parlem ara d'un viatge que podríem agafar, Sònia, si et sembla. Encara no, però bé, no? Ho podem pensar per quan ja sigui,
sí.
Quan es pugui fer.
Sí.
Dues hores de vistes a 30.000 metres d'alçada i rodejat de luxes. Val? És l'espectacular viatge en globus que ens proposa Space Perspective.
En globus?
Sí, 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 sí. Així que, bé, doncs, a mitjans del 2020, la companyia, una startup amb seu als Estats Units, va llançar, la companyia es diu Space Perspective, perdó, als Estats Units, va llançar una peculiar proposta de vols espacials, o espaials, no? Terme que s'ha d'utilitzar una miqueta entre cometes, perquè, doncs, bé, l'alçada que arriba als 30.000 metres no arriba a la línia la que es tracta, quan superes aquella línia, és la línia de que ja arribes a l'espai, no? O sigui que no arriba a la línia del Kármán, que es diu, no arriba a traspassar aquesta línia. Per tant, doncs, tampoc és tanta alçada, però són, bé, 30.000 metres d'alçada. O sigui que tampoc és poc, eh? I bé, doncs, és un globus ple d'hidrogen i, bàsicament, el que ens proposa aquesta companyia és ascendir durant dues hores a bord d'una càpsula, de la càpsula Neptú, fins a arribar als 100.000 peus d'alçada, uns 30,5 quilòmetres per sobre del 99% de l'atmosfera terrestre, i una vegada allà gaudir de dues hores de vistes privilegiades abans d'iniciar unes altres dues hores de descens. Quin preu té això? Doncs bé, bastant, bastant econòmic, eh? Sònia, ens ho podem permetre, jo crec. $125.000 aquest viatge...
Vinga, som-hi!
$125.000 per 6 hores en un viatge a l'espai, que no és a l'espai. És a 30.000 metres, que òbviament és una vista...
Amb un vertigen espectacular.
Gran. A més, sí. És una vista a 360 graus, perquè doncs, és
sí.
Una cabina així amb vidres als costats a 360 graus. I també és veritat que, bé, hi ha tot mena de luxes, eh? Allà veus les imatges de... Són encara renders, no? Però tu veus les imatges, allà estaràs com si fossi una sala VIP allà, doncs, i veient tota la Terra.
El preu està bé.
Sí, el preu està bé. A més, doncs, mira, la cabina que té wifi, molt idoni per això, perquè puguis compartir les teves imatges des de dalt. I diu que, bé, doncs són les finestres, l'empresa diu que són les finestres més grans que mai han arribat fins a l'espai, tot i que, doncs, com diem, no és l'espai, sillons reclinables, vistes panoràmiques de 360, pantalles, un telescopi, i bé, qualsevol luxe que et puguis imaginar en aquest vol que proposa aquesta empresa, que és Space Perspective. Veurem si s'acaben implementant. Diu que, segons precisa una revista, la companyia va completar el seu primer vol l'any passat i els seus plans passen plenament per estar operativa ja en el 2024 i programa uns 25 vols anuals. I diu que els previstos per la seva primera temporada ja estan reservats.
Llavors, com els que ho comprem?
Llàstima, Sònia, no m'ha arribat a
temps.
Amb
un preu tan assequible?
Sí, clar, per això estan tots reservats.
Ja m'havia fet il·lusió jo ara, eh? M'havia fet il·lusió.
Per això estan reservats, perquè ja és tan assequible que, doncs, clar...
Llàstima. Quina llàstima, haurem d'esperar una mica.
Esperem a la segona temporada, això, com a les sèries.
Exacte.
Bé, també parlarem d'un rascacels, el més prim del món.
Un gratacels,
el més prim del món, que ho estic llegint directament, això. El més prim del món, que ha obert ja les seves portes. Se li diu l'escala al cel. Està situat al Midtown de Manhattan, una zona de Nova York, i bé, doncs, també ara hi podem trobar doncs, aquesta obra d'enginyeria de 438 metres d'alçada amb una relació d'ample alçada de 24-1. No sé exactament com és això de l'enginyeria, però en tot cas, si veieu les imatges, veureu que és un edifici molt prim i és un gratacels molt alt. Així que, doncs bé, qui vulgui anar-hi, doncs ja ho sap, ja ha obert les seves portes. I bé, doncs, ja diu que dintre dels edificis els residents es troben amb 14 ascensors, una piscina de dos carrils de 25 metres, sales de tractament i saunes separades, un gimnàs de doble alçada, amb terrassa, una pista de pàdel, cuina amb càtering, un menjador privat, bé, de tot, ja en aquest gratacels. Diu que Street Easy és una de les firmes encarregades de vendre o llogar els 60 apartaments que té els 84 pisos de la torre i bé, doncs, no ho sé, en quant als apartaments aquests van des dels 359,8 als 662 metres quadrats. Així que Déu-n'hi-do, eh? Els preus oscil·len entre els 10 i els 66 milions de dòlars d'aquests apartaments.
De 10 només?
Clar, el de 10 deu ser el primer pis.
Sí, el de 10 deu ser el primer pis
i el 66 deu ser l'últim.
5 metres quadrats, no sé.
Sí, sí. I bé, doncs, els residents que compten amb una vista al central parc.
Home, és que... és un luxe.
De tot, de tot.
Aquí... Qui pugui que ho pagui, no?
Sí, i després te'n vas amb bola...
Sí, sí, exacte.
Agafes el vol de... Sí, sí. I res, acabarem amb criptomonedes, Sònia, que només per comentar que sàpigues que ja han arribat també les hipoteques criptomoneda.
Ah, mira, tot diu arriba, t'has fixat, tot arriba.
Sí, sí, tot arriba. Diu que ja hi ha milers d'interessats i que la cua d'espera doncs ja és evident i bé, doncs, que ja s'estan concedint les primeres. A Miami ja és possible comprar una casa a 30 anys pagant en bitcoins. Ho concedeix l'empresa FinTech Milo, ofereix des de finals de l'any passat la possibilitat d'hipotecar-se amb criptomonedes per al moment únic, això sí, de moment només amb bitcoins. Però bé, doncs sembla que bé, hi ha interessos, s'ha de tenir el 100% de l'import sol·licitat en criptomonedes, això sí, i bé, doncs, no sé... Jo recordo que, clar, això és tan volàtil que, no sé jo, amb 30 anys, si...
Si continuarà.
Clar, d'aquí a 10 anys no sabem què és el que passa, però...
Clar, és que no ho sé.
No sé. Llavors,
com ho acabaries de pagar? Com ho faran, això? Clar, ho calcularan, no?
Clar, directament ja diuen que has de tenir el 100% de l'import en criptomonedes, o sigui, si el tens el 100% d'import, no sé...
Per què vols la hipoteca? Clar. Si tens l'import al 100%.
A no ser que sigui, perquè tu demanes la hipoteca amb un preu ara i després, si pal més, no... O sigui, el preu estarà per sota del que hagis demanat ara que el que valdrà d'aquí uns anys. Però si està per sobre...
Què? Clar. És un problema, eh?
No, no, sí, clar, jo no sé.
Això és un problema.
I bé, doncs el Bitcoin està avui en 38.423 dòlars, o sigui que...
Ui,
s'està mantenint als 30... Bueno, s'està mantenint en aquests 38.000.
Sí, però escolta, fins que no pugem dels 40.000...
Ah, val.
No va bé la cosa,
llavors et faig cas.
No va bé la cosa, espera't.
M'espero que pugi als 40.
Veurem la setmana vinent com va.
Vinga, doncs estarem pendents.
Gràcies, Raül, bon dia.
Bon dia.